Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat, que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell.
I ara és el moment d'obrir la nostra galeria d'art particular gratuïta i apta per a tots els públics.
El cub blanc.
I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts, el Gerard Torres Sant Martí. Avui, per parlar d'una artista sabadellenca, la Paula Blanco, que exposa, com dèiem, doncs, aquests dies a l'Acadèmia de Belles Arts. Gerard, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Exacte. Escolta, digue'ns, explica'ns una mica, o posa'ns en context, no? Qui és la Paula? Ara parlarem amb ella, però perquè també doncs, té un recorregut, no? Molt, ha estudiat a la nostra ciutat i també té molts contactes amb diferents artistes de la ciutat i suposo que ara també doncs, és el moment de mostrar la seva obra a l'Acadèmia.
La Paula forma part d'aquest cicle d'exposicions que cada X temps els professors de la illa i els responsables ens inviten a que exposem els treballs d'algun dels alumnes que tenen o exalumnes, com és el cas de la Paula, que ella, en el seu cas, exposa com a nom artístic Blauna. Uh-huh. Llavors, igual la gent més aviat la coneix pel pseudònim. Nosaltres anem fent... La veritat que aquesta exposició havia d'estar pel juny o maig, si no m'equivoco, d'aquest mateix any, però amb tot això que ha passat, doncs, hem tingut que córrer la programació. Uh-huh. I ella doncs, va encetar l'exposició a principis de setembre, també que no era una mala data si es tenia en compte que la Festa Major s'havia d'inaugurar. I bueno, m'ha exposat juntament amb Alfons Borrell, ella està a la sala Cub d'Assaig, recordo que la sala Cub d'Assaig és aquesta sala on invitem a joves de talent. Uh-huh. A exposar doncs, les seves creacions i les seves propostes artístiques.
Doncs vinga, anem a conèixer la Blauna, el nom artístic de la Paula Blanco. Bon dia, Blauna.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, perquè tu vas estudiar il·lustració, no?, a l'Escola d'Art i Disseny, a l'Escola Illa, i et vas iniciar en el món del gravat i també de l'estampació. Explica'ns també doncs, una mica el teu recorregut i ara, no?, quines tècniques utilitzes i després ja ens endinsarem en aquesta nova exposició.
Bueno, doncs jo vaig entrar a l'Escola Illa de Sabadell a fer il·lustració, que és un grau superior, i en el segon any vam tenir l'assignatura de gravat. Uh-huh. I allà és que em vaig enamorar del gravat. O sigui, només amb la primera estampa que vam fer, ja és que, no sé, hi havia una cosa que em fascinava molt o em cridava molt l'atenció. Uh-huh. Llavors, a partir d'allà vaig pensar... Vull fer això, vull dedicar-me a això. I vaig estar buscant quan vaig acabar el curs d'il·lustració i vaig entrar al grau superior de la Llotja de Barcelona. Uh-huh. A fer gravat i estampació, tècniques d'estampació.
Per què t'agraden aquestes tècniques? Què és el que, no, el que t'ofereixen per després doncs, expressar la teva mirada?
Bueno, el que més m'agrada és que m'he de tocar les mans i és com molt creativa, molt plàstica, la tècnica. Bueno, són moltes tècniques diferents, però totes venen a ser el mateix, que tu fas una matriu, un dibuix, en un espai, ja sigui una pedra, una fusta, en un tros de metall, de ferro, i vas entintant la planxa i vas estampant. I també el que més m'agrada és que al final, encara que tu hagis fet un esbós molt treballat i tal, hi arriba un moment que el propi material com que és orgànic, és com està viu, i surt a lo millor estampes i taques i coses que a lo millor no havies ni pensat que sortirien.
Clar, t'ofereix moltes possibilitats.
Sí, sí. Ahir justament va vindre a veure l'exposició Francesc Ventura de l'Espai Foc i bueno, va veure l'exposició del Fons, va veure l'exposició també de la Paula. I parlant en el context de la mostra de la Paula, va explicar que fa anys aquí es va proposar un projecte a l'acadèmia de fer una exposició didàctica sobre el gravat. Al final, per X motius, no es va fer, però vam arribar a la reflexió que molta gent actualment entén què és el gravat o li ha sonat, però el que és el procés és bastant meticulós i molt d'ofici, no? I llavors una mica també el que deia la Paula, no? Que hi ha coses que a vegades la gent entén que se li sona la paraula de gravat, però potser no sap que, per exemple, es pot gravar en la pedra.
Doncs em sembla una proposta molt interessant, eh? Jo crec que hauríeu de fer una mostra per explicar tot aquest procés, perquè crec que cridaria l'atenció de molta gent. Per cert, una abraçada també al Ventura, que em consta que a vegades ens escolta. I m'ha agradat molt, Gerard, quan la Paula també comentava això de que li agrada perquè s'embruta les mans, no? Aquesta part també de l'artista, no? Més artesanal, cada cop també trobo que reivindica més.
Sí, de fet, el gravat té, la Paula ho podrà explicar millor, té uns passos, no?, que s'han de seguir perquè és com molt fàcil embrutar el paper, no?, en un moment de distracció, i llavors pues, que s'ha de saber fer servir la maquinària, no?, i després també tenir molt en compte quines són les maneres de tractar. A més, la pintura és bastant espessa, oi, Paula?
Sí, és d'oli.
És pintura de l'oli, no?, com una mica com la serigrafia, perquè en l'exposició també hi ha, hi ha gravats i hi ha serigrafies.
Parlem de l'exposició. Primer, perquè aquest nom, Resiliència, no? Què és el que volies doncs, transmetre, explicar? Quina és la filosofia o l'objectiu que t'havies marcat?
Bueno, la paraula resiliència m'agrada molt perquè és això, és com una paraula que representa aquesta habilitat dels éssers vius, que siguin els humans, mamífers, insectes, d'adaptar-se a l'entorn, d'enfrontar obstacles i no sé, i la veritat és que m'agradava molt i a més la imatge del cartell, que és una litografia, està dedicada a una persona que va ser molt resilient i bueno, crec que era el títol que més li escau a tota l'exposició.
I explica'ns què és el que es pot veure, no? Quina part de la teva obra, com has fet aquest recorregut i també, no?, com la veurem doncs, disposada doncs, en el cub.
Totes les parets de la sala les he omplert de quadres. Llavors, justament a l'entrar, a la part d'esquerra, paret de l'esquerra, podeu trobar els primers gravats que vaig fer, que uns quants són de la illa. Després, al davant, hi ha com una estanteria de vidre que hi ha posat alguns llibres d'artistes, desplegables, postals que vaig fer durant aquest curs a la Llotja. Després està davant una altra paret on està la litografia del cartell i unes altres que són també de format molt gran. I després estan dues parets que són de dos projectes diferents. Una és sobre un llibre que, bueno, que allà estan les estampes posades, però són tot sobre un llibre que és sobre cançons que a mi m'agraden molt i que a l'escoltar aquestes cançons vaig pensar, hòstia, aquesta història o aquests personatges que m'he inventat, aquesta cançó els representa molt bé en una escena o en un moment de la història.
I quines cançons, perquè ara penso, quina és la banda sonora d'aquesta exposició?
Doncs mira, de tots els gravats que són així quadrats, que són tots del mateix color, aquests són del cantautor Cave Town, que és un noi anglès molt jove, tindrà uns 20-21 anys, i fa un tipus de música així com pop, una miqueta així com, no sé com explicar-lo, però a mi em relaxa molt aquest tipus de cançons i les lletres normalment tracten sobre coses que li pot passar a qualsevol persona.
I així empatitzes molt. Parla'ns sí. també, suposo que el Gerard estarà d'acord amb els teus referents, no? En tot el món de, crec que del còmic també, del manga dels anys 90, sí. no? Que et va marcar i que et va definir també, i que jo crec que l'estil es transmet molt, no? Després, quan pengem aquest podcast, posarem també algunes imatges que es poden veure a la mostra, però explica'ns doncs això, no? Com has plasmat tota aquesta cultura, no? A la teva obra?
Sí, doncs, clar, és que sent d'aquí de Catalunya i des de ben petita, cada tarda després de sortir de l'escola, veure el Super 3, el 3XL, el K3 i tota la programació que era animacions japoneses, com la Sailor Moon, el Dragon Ball Z, tot això, doncs, encara que durant el temps que estic estudiant això d'aquest món del dibuix, de la il·lustració, molts cops és que els professors ens diuen és que teniu molt interioritzat l'estil aquest manga, aquest cartoon, però és que arriba un moment que, no sé, és com aquesta generació ho hem viscut tant que és molt difícil separar-se de... d'aquests referents.
Ja ho teniu interioritzat a l'ADN, no? Gairebé.
Sí.
Jo ara no sé si l'emmarcaria, però això, aquesta generació que se'n diu millennial, no, Raquel? Uh-huh. És dels, a partir dels 90 o ja és a partir dels 2000?
No, 90, perquè a partir dels 90, 2000 em sembla que són ja generació Z. És que...
Ja.
I els millennials es van fent grans.
Sí, més o menys, sí.
Bueno, jo una cosa que destacaria també, a part d'aquestes referències que en la que la Paula s'ha inspirat, com és tot això de l'estudi Ghibli, la Kimi Yoshida, no? I aquestes grans pel·lícules que s'han convertit ja en clàssics com El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke... Són referents que es poden percebre o no en l'exposició de la Paula, perquè al final l'artista és com un filtre, no? Uh-huh. Portant la seva pròpia experiència a partir del que ha menjat. Però després també aquesta connexió amb el que són els dibuixos del còmic i del manga i el gravat. I a mi això m'ha semblat una cosa interessant, perquè el gravat acostuma a ser... El gravat, la xilografia o la serigrafia, no? Acostuma a ser una tècnica, diguem-ne, clàssica en comparació amb tot aquest món del manga nou, que moltes vegades també s'utilitza el 3D i tot plegat. Llavors, doncs, si repassem una mica també la trajectòria de la Paula, en el que ha fet coses inspirades, per exemple, en Terrats, no? o Dau al Set, o Josep Guinovart, no? amb l'exposició que vas fer en col·laboració a l'Escola Llotja i la Massana, que va ser a Tinta Invisible, que és Tinta Invisible, és justament un dels llocs, ara mateix jo crec, puntals a Barcelona, del gravat. Vull dir, aquesta connexió, jo penso que coneix qui més qui menys, algú que li agradi el manga o que dibuixi còmic, no? Més, però connectar-ho amb les arts, amb les belles arts, perquè ens entenguem, és curiós, no?
Això està bé, perquè li ha fet com un gir, no? Ha fet una revisió a totes aquestes tècniques més clàssiques per, doncs, adaptar-les al moment actual, no?
Sí,
entenc.
Sí, jo crec que això és interessant, també, en el treball de la Paula, i que també, bueno, es pot veure compilat a l'acadèmia. Després també el que ha comentat la Paula, que hi ha una vitrina amb tot de desplegables o llibres d'artista, que això també és un gènere bastant interessant en les belles arts, perquè d'alguna manera combina, no sé si diguéssim literatura, potser no en podríem parlar, però que té alguna de literatura sempre, no? Però més aviat les arts gràfiques, aquestes aplicades al llibre i doncs, l'aspecte aquest d'art que pugui tenir el gravat. Explica'ns una mica, Paula, la vitrina, el que podem trobar. Em sembla interessant, clar, és una vitrina que no es pot obrir, perquè estan allà els treballs, llavors poder-ho explicar estaria bé.
Sí, bueno, està la vitrina, també una taula molt gran que també té un vidre per poder veure els llibres d'artistes més grans que tinc. I bueno, és com una manera de treballar molt amb el paper, perquè també tots els llibres que hi ha i les caixes que d'artista que he fet, totes les he fet jo des de zero, o sigui, les he cosit, les he enquadernat jo. Allà a la Llotja ens ensenyen a fer aquestes tècniques i I no sé, és una manera de centrar-te en un tema i anar estudiant en quines pàgines aniria bé aquesta imatge o aquestes paraules, aquest text. I no sé, és una manera com molt concentrada de tenir una petita obra o un petit conjunt d'imatges i està molt bé.
M'agradaria també, Paula, que ens expliquessis en aquest món tan tecnològic, no? Creus que hi ha cada cop un interès més gran per part dels artistes d'això, de buscar també tècniques més antigues, més artesanals?
Jo crec que sí, perquè almenys jo intento molts cops fer il·lustracions digitals, que, bueno, que també he fet, però és que no sé, la manera que em sento més realitzada, més satisfeta, és això, és tocar la pintura, els materials i poder, no sé, com, és com una connexió diferent per mi. O sigui, en digital no em sento tan ficada en l'obra com és amb el gravat o en la pintura.
I escolta, tens un estudi, tens un taller, com t'hem d'imaginar, no?, en el teu procés creatiu? No sé si també tens uns hàbits, com és el teu moment?
Bueno, encara no tinc un taller, un estudi, estic estalviant, però sí, bueno, a la meva habitació, en el meu escriptori, allà començo a fer els esbossos, a plantejar-me els temps de, per exemple, si és gravat a ferro, has de controlar uns temps, del plan uns minuts o uns segons, per posar la planxa a l'àcid, i és tot això s'ha de calcular abans de tant se vol de dibuixar en el material.
Això que comentava Raquel, de com veia la Paula aquesta connexió actual entre els processos analògics i digitals, jo, bueno, ara no toca, però jo estic fent un doctorat que justament incideix una mica en això, no? Que jo crec que ja no només recuperar aquests aspectes clàssics o que són més de procés, més d'ofici, sinó jo penso també una mica el que crec que estem aquí reflexionant és què passa amb totes aquelles coses quan tu, per exemple, fas un gravat. Llavors, et pot sortir el fora de registre, no, Paula?
Bona sí, vegades, què és el fora de registre? Expliqueu-nos.
Explica-ho tu, Paula.
Vale. Bueno, abans, quan ja tens la planxa preparada per estampar, abans has de calcular la mida del paper o del suport on vagis a estampar i de la planxa. Llavors, fas una espècie de passepartout o registre i has d'intentar que encaixi just on has col·locat la planxa i on has calculat tot això.
Sí, has de tenir una precisió que a vegades suposo que no surt bé i llavors és a veure amb aquest error que faig, no?
Exacte.
Si l'aprofito...
Llavors, sí, llavors jo crec que això és interessant, no? Quan diguem-ne que el traç, per qualsevol motiu, no ha encaixat exactament, no, que tot i pogués considerar cert error, és més aviat una qualitat, no? Perquè, per exemple, un procés digital això no passaria, no? Perquè està molt automatitzat i sempre els càlculs no fallen. Llavors, el procés humà aquest analògic fa que la reproducció del gravat tingui un valor, diguem-ne, plàstic i, en el fons, humà, no? I jo penso que aquests aspectes, inclús quan sempre treballem intentem que les coses surtin bé o el millor possible, no? Però a vegades un regalim o una petja de dit sobre el gravat, aquest accident pot ser meravellós, no? Llavors, en el gravat, jo crec que això està molt express, molt implícit.
Tu aprofites, Paula, aquests accidents, aquests errors, aquesta imperfecció per després doncs, a fer la teva obra, donar-li més qualitat?
Doncs moltes vegades sí. Per exemple, la litografia del cartell, la taca groga, perquè són dues pedres, en cada pedra he fet un color, el negre i el groc, i la taca groga, que és una aiguada que vaig fer, en teoria havia d'encaixar just on està el personatge i tal, però no sé com va ser que totes les estampes em sortia així una miqueta torçat, però em va agradar molt com va quedar ja amb la primera prova, perquè donava com un aspecte com de melancolia o que estava com en moviment, que em va agradar molt, i vaig decidir, mira, doncs vull totes les estampes així, perquè això és el que deia, que hi ha moments que et sorprèn, que té com vida el material, i i surt d'una cosa que potser tu no ho havies plantejat i no ho has controlat i això, no sé, és el que més m'agrada, el més divertit.
Aquest procés més orgànic, no? I escolta, ara què estàs fent? En què treballes? No sé si tens algun projecte.
Doncs sí, estic fent el treball final de gravat de la llotja i, bueno, i tracta sobre una noia que es diu Sofia, que és una noia que vol ser cantant. Està estudiant piano i el que més li agradaria seria viatjar per els països i cantar les seves cançons i tocar la música que ella compon.
Doncs,
bueno, i serà tot en diversos llibres i amb tècniques això de serigrafia, cianotípia, gravat, moltes tècniques diferents.
Amb quina et sents més còmode, però, de totes aquestes tècniques, o creus que potser tindràs més llibertat a l'hora de plasmar aquesta història, no?, d'aquesta ànima lliure?
Crec que estic més còmode en serigrafia, perquè, no sé, és una manera que també, encara que és taca plana normalment, també pots fer una espècie d'aiguades, que també tinc algunes obres en l'exposició, que és... Són de diversos colors així com difuminats i no sé, ho tinc molt dominat, també és molt més net per mi perquè has de netejar molt bé la pantalla cada cop que estampes i no sé, em sento més còmoda.
Sí, bueno, també sempre hi ha l'opció de barrejar disciplines, no? També hi ha artistes que inclús acaben de fer el gravat i després fan una postproducció, doncs, intervenint a sobre, que això no és res nou en el fons, perquè inclús estan els orígens de la fotografia es feia, no? Això és un aspecte de la fotografia, però que també podria ser aplicable en el gravat, però en el fons això de tocar després el resultat final s'ha fet tota la vida.
Escolteu, ens queden 3 minutets, expliqueu-nos fins quan tenim temps de veure aquesta mostra i també quina és la resposta, no?, del públic, del visitant.
Doncs mira, fins al 2 d'octubre, fins al divendres de la setmana que ve, encara es podrà visitar. La veritat que deia al principi que l'exposició de la Paula ha coincidit en un bon moment, primera perquè hem obert la temporada, segona perquè comparteix sales amb l'Alfons Borrell, que és un dels grans exponents de la pintura, i en aquest sentit, doncs, clar, tothom que ve a veure tant l'exposició de la Paula que va visitant a la d'Alfons com els que venen a veure l'exposició de l'Alfons van a veure l'exposició de la Paula.
Molt bé,
llavors,
es retroalimenten.
Llavors, gent, tot i així, la gent, malgrat la situació, jo penso que segueix una dinàmica de lo més normal que hi pugui haver, amb la qual bé, l'horari és de sempre, de dimarts a dissabte, de 5:30 a 8:30 es pot visitar.
Paula, va, explica'ns per què hauríem d'anar a veure també doncs, la teva exposició.
Bueno, doncs perquè crec que s'ha de visibilitzar molt més l'art, sobretot en aquest, bueno, en el meu cas, en el gravat, que és una tècnica que és això, no l'havia sentit, bueno, en la història de l'art i tal, però era com una tècnica com molt antiga i que ja no s'utilitzava, i el conèixer-la i practicar-la i veure que avui en dia es pot seguir fent, crec que és bastant interessant i si hi ha gent que li agrada aquest tipus d'art en plàstica, li recomanaria d'anar a visitar-la.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos les possibilitats de totes aquestes tècniques i, evidentment, per explicar-nos també la teva manera d'entendre i fer art. I Gerard, com sempre, doncs un plaer. Hem de dir que la propera setmana, però, no et tindrem a tu, de l'Acadèmia de
no.
Belles Arts. Explica'ns una mica, tenim un minut, va.
Pues aquesta temporada vindrà la Laura Balmes, que ha sigut un fitxatge d'aquest any. La Laura va fer el relleu del Josué. I ella pues, el que té previst és que cada un dia al mes pues, vingui a explicar la programació musical que també, per cert, té a veure amb aquests músics joves que estan fent coses interessants i experimentals i bueno, pues, animar també que la gent vingui a l'auditori a veure els concerts perquè estem portant a gent de Barcelona que sembla ser que està fent coses importants.
Doncs música també de qualitat, una de les altres apostes de l'Acadèmia que nosaltres explicarem i visibilitzarem també aquí al Cub Blanc. Una abraçada a tots dos. Que vagi
Igual.
Molt bé. Fins la propera.
Gràcies. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.